Fabricació pròpia.
Tarda a tothom. Electronic Devices és el nou àlbum de Joan Miquel Oliver, lletrista i guitarrista també d'Antoni Afont, que avui a les 5 s'asseurà la nostra chaise longue aquí a la fabricació pròpia de Ràdio Estel. L'excusa és el nou disc del mallorquí que presentarà aquest dissabte a la sala Ratmetàs de Barcelona. Les ganes hi són totes. Joan Miquel Oliver és un dels millors músics del nostre país i aquesta tarda és de fabricació pròpia. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Marta Jarque, a la sotsdirecció, molt bona tarda.
Bona tarda.
Els guions Candela Figueres.
Bona tarda.
Molt bona tarda. La producció Nuri Francisco.
Gèlides, tardes.
Fred,
gelat. És que vas poc abrigat.
Ja. Sí?
Sí, no, home, no sé, mira la Mercè, que avui em ve amb un jersei de llana.
Ja, ja, sí.
Si tu vens amb una coqueta de punt.
Abriga't els peus, Nuri.
Vas, dona-li l'Uri. He vist l'Uri i m'ha agafat fred. I a la producció qui mai té fred és en Ferran Capdevila. A la vida pràctica i la interpretació simultània, la nostra Marta Medina, al món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo. I avui al Univers Sonor torna a haver-hi en Jordi Carretero. Sota el pupillatge d'ella, Paula Moreno. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
El tema d'anar a un mateix concert 3 vegades, que hi ha una qüestió de matisos entre un i l'altre, fa coses diferents. No, pregunta, és que no m'he trobat mai, llavors.
L'any passat, quan va venir, sí, sí que és veritat que va haver-hi una intro, podria ser d'una de les cançons, però ja està, eh?
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. D'aquí res repassarem l'actualitat d'aquest dijous amb l'equip del Fabricació. Després farà la digestió la Marta Jarque, avui amb el Víctor Orcasitas.
Sí.
Ell és president de l'American Society of Barcelona.
Yes.
Avui és el dia d'Acció de Gràcies.
Gràcies.
I si avui estiguéssim als Estats Units, Candela, no sí. Podríem agafar pas el cotxe perquè és el dia que hi ha més traffic
molta
jam.
Molta gent, molt traffic jam, sí, marmelada, sí, marmelada de cotxes.
De cotxes. Una marmelada que... ara és en sèrio,
és molt
gràfic,
o sigui, aquest concepte.
Molt.
M'em va agradar.
Jo crec que ve d'aquí, no?
Sí, sí, sí. Jo quan m'ho van dir vaig dir, que bons que són els anglesos.
Naming.
Avui La La Land en tota regla, eh? Tot els Estats Units es duplica per si, o sigui, si tu tardes 2 hores per arribar a un lloc, doncs avui 4 hores, perquè tothom està... torna cap a casa. Bé, no patiu, perquè avui no agafarem pas el cotxe, sinó que li preguntarem a en Víctor, que viu a Barcelona, però criat a Washington, com viu aquesta festa d'Acció de Gràcies a la distància. I això... quarts de quatre, què farem? Doncs parlarem amb la doctora i professora de Llengües Estrangeres de Blanquerna, la Caterina Suranyes. Parlarem de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües, perquè, Candela, a vegades ens costa, no?, aprendre una llengua nova.
No digue'm a mi, que encara l'anglès no...
No.
No, i porto anys, eh?
Sí, perquè són d'aquestes llengües, no?, que allà...
Sí, però la Caterina té coses molt interessants a dir de com, com introduir les llengües noves perquè s'aprenguin bé, saps? No, com ho fem? Que ho acostumem a fer malament, home. Ja ens ho explicarà bé la campanya.
Això serà quarts de quatre. I a les quatre, avui farem el cafè amb l'actriu Ada Vilaró, que aquests dies la podeu veure a l'Espai Brossa amb la memòria del gel. A veure, us heu d'imaginar un viatge dur, emocionant, perquè és un monòleg Harker inspirat en l'infart que la mateixa artista va patir el maig passat i ara doncs, ens convida d'alguna manera a viure amb aquesta memòria de l'Arcel.
Ens va agradar molt, eh?
En parlarem, també. I amb el Pep Pla, que és el director de l'obra. I a les 5... Ai, a les 5. Avui s'asseu a la nostra xeslong, ell, Joan Miquel Oliver. Temps pensant, ostres, que la volem desintonia del programa. Te'n recordes,
sí,
Harry,
què?
Amb allò tot el d'això de la nova meitat.
Sona tan bé.
Buah. Ai, la rumba del temps. En Joan Miquel Oliver acaba de treure el 7è disc, Electronic Devices, i a les 5 ens el vindrà a presentar, el Fabricació Pròpia. Tot això un dia en què també volem parlar del fenomen Salvador Dalí. Fa uns dies ens assabentàvem que la Casa Museu Dalí de Figueres està batent tots els rècords de públic. És a dir, parlem amb ells, què està passant? Vull dir, és aquest fenomen...
Què té la casa?
Que mai passa de moda.
Què hi passa?
Què hi passa, aquella casa? I per això hem convidat el detonador cultural Marc Aureli Mascort i acabarem també amb Apocalipsi Now d'en Santi Jiménez i Antoni García Ramon. Tot això passarà aquí, si et quedes, a la Fabricació Pròpia. Tu, 7 de la Harke, 7 minuts, que passen de 2:45, realitat paral·lela. Que vull recomanació per escoltar la realitat paral·lela, perquè dius que... recomanes que ens posem les ulleres de sol.
Sí, perquè avui parlarem d'il·luminació de Nadal i de cara a les festes no voldria que ningú quedés enlluernat, que ens hem de cuidar, perquè venen uns dies molt, molt intensos. Parlarem de com s'il·lumina Catalunya sencera els propers dies i ho farem començant per Barcelona. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells. Barcelona posarà avui llum a la foscor. De fet, serà a les 6 de la tarda, coincidint amb el final de la Fabricació Pròpia. Això ho hem d'agrair a l'alcalde Collboni, que hagi tingut aquesta deferència d'esperar-se que acabem nosaltres.
Home, ens va trucar i van dir quin moment, i dius, mira, quan sortim del programa, que així ho veurem en directe.
Sí. Perquè sabia que si no, no hi hauria públic.
Exacte, exacte, no hi hauria claca. Total, que això serà a les 6, s'encendran els llums de Nadal a la ciutat Condal, i la zona zero de l'encesa de llum serà Passeig de Gràcia amb carrer Casp. No sé si us ubiqueu, sí, això és al costat de... Bé, sí. En aquest punt de la ciutat s'hi celebrarà a les 6, com dèiem, un vistós espectacle inaugural. Passaran moltes coses, aquest espectacle, que a mi això em fa posar una mica neguitosa. Quan passen tantes coses, hi ha moltes possibilitats de que una...
Una, eh? Surti bé. Només una. O que surti bé només una.
Clar, però en teoria l'únic que hauria de passar és que s'encenguessin els llums.
Sí, no. Collboni és ambiciós i aquest espectacle inclourà música, dansa, llum, videoprojeccions i, atenció, circ. Estàs l'inflant? Espera, que no m'agrada. Ara! Una
proposta arriscada per un acte que s'hagués pogut limitar amb l'alcalde Collboni, prement un interruptor, com deia la Candela, perquè això, a veure, aquí les protagonistes són les bombetes.
T'ho diràs.
Però bé, música, dansa, llum, videoprojeccions i, per si fos poc, també un espectacle de circ. M'imagino els trapecistes i equilibristes caminant a la corda fluixa pel cable de la llum de Nadal, de les llums de Nadal, que, clar, sobretot que ningú prengui mal i que no ens carreguem cap bombet abans d'hora al punt neuràlgic d'aquesta encesa de llums de Nadal, que, per cert, és just davant de la botiga Apple de Plaça Catalunya, que és com hi ha una central nuclear lumínica i penso que pot deslluir una mica l'engalanat, perquè, saps, és com una contraofensiva de les llums de Nadal, però no sé qui guanyarà aquí. Jo crec que farà més llum, fins i tot la botiga Apple.
Potser és que era l'endoll més proper, amb més potència.
Ah, veus, això no està ben pensat. Això.
I venen d'allà.
Agafen el wifi, clar, no? Deixem la bogeria del circ i tornem a l'elegància del Nadal amb el nostre Michel Bublé. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. La France. És que els francesos, amb aquest accent...
La France.
Ai, sí. Amb tanta festa i tanta joia que no se'ns acabi ni Manco Collboni i es marqui un Bublé instants abans de l'encesa.
Tant de bo.
Que això, a vegades, sents aquestes músiques, estan tan content...
Sí.
Que t'acabes llançant a l'escenari.
Uniceta.
Jo no sé, per això el programa està molt apretat, ja no sé si tindria uns minuts Collboni doncs, per fer aquest espectacle. Bé, del que sí que estem segures és que a partir de les 6... també es farà l'encesa de llums de tots els trams de carrers il·luminats que hi haurà a la ciutat. L'Ajuntament ha informat que els districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià, Sant Gervasi i Gràcia comptaran amb el seu acte d'encesa propi. El següent pas ja serà el referèndum d'independència, això ja ho deixem per el Nadal que ve. Informació una mica de servei, també, pels que dieu oi, aquesta nit no hi puc anar, no patiu, perquè el 2023 els llums s'apagaran a les 10 de diumenge, els dijous, i a les 11 els divendres i dissabtes.
Està bé que especifiquis que serà aquest 2023,
sí,
que no s'apagaran el 2024, perquè que tindrà...
Diumenge... Potser hi ha canvi d'horari, el 24.
No, clar, clar. De diumenge a dijous, a les 10, i els divendres i dissabte, una mica més tard, a les 11 de la nit.
Ah, no estaran encesos tota la nit?
No.
Perquè llavors hi ha contaminació lumínica per la gent i està el vi. No, molt bé, molt bé, molt bé.
Excepcionalment, el 31 de desembre i el 5 de gener es mantindran les llums enceses fins la 1 de la matinada. Els llums, per cert, lluiran fins la nit del 6 de gener.
El 24 a la nit també estaria bé que es tinguessin encesos.
Doncs mira, no.
Aquí som de 25 i 26,
sí, totalment,
oi?
Sí, totalment.
Ah, val, però, anava a dir, Candela. No, sé.
No, jo... Bueno, però, escolta'm, aquí acollim a molta gent, doncs el 24
sí,
també podria...
Sí, però el 24 també és maco. Vull dir,
és preciós el Nadal,
ja
des del principi fins al final.
Ah, ja comença festa.
A més, d'hora,
sempre és molt bonic sortir el 24 a la nit, perquè el 25 és festa, i arribar al dinar de Nadal amb una bona ressaca. Llavors...
És que és preciós, eh?
I amb les ulleres de sol, que jo ja us recomanava que us poséssiu. Sí, ja us he avisat. Bé, no deixem Barcelona i parlem ara de novetats de cara a aquesta il·luminació de l'any, perquè aquest 2023 serà, per exemple, el primer Nadal que Passeig Sant Joan s'engalani i ho farà amb uns llums molt originals i vinculadíssims a l'estètica tradicional nadalenca. Seran unes llums inspirades en la cultura manga. Què us sembla, això?
Ja ens hem passat d'inclusius.
No ho sé, a veure.
Jo els he vist, aquests llums. Jo he vist així com els... Sí, els dissenyadors fan aquells renders amb... diguéssim, amb les imatges de com quedarà. Ah.
Però què és? Son Goku amb l'arbre de Nadal? O sigui, es mescla manga i Nadal?
No, un Son Goku fent un Hamehameha que creuarà tot el passeig de Sant Joan.
Tant de bo.
Tu l'has vist? Més com formes tipus el Tamagotchi, o sigui, formes com molt més minimalistes, de molts colors. Si em sembla que la temporada passada vam parlar amb
Hello Kitty i coses d'aquestes.
No m'agrada.
Perquè és un despatx d'arquitecte de disseny, de dissenys d'aquí, de dissenyadors d'aquí de la ciutat. I és que el d'aquest de 2023 serà un Nadal multicultural a la ciutat de Barcelona, perquè si la il·luminació del passeig Sant Joan tindrà aroma de Giozas i Mochis de Té Verd, la plaça Sant Jaume ens transportarà a la Bella Itàlia. Astro del cel, parco el divin, mentre anyel l'orell. I és que aquest any, coincidint també amb els 800 anys de trajectòria del pessebrisme, de fet, ahir en parlàvem, tindrem pessebre a la plaça Sant Jaume. I ho dic així perquè fins ara, bé, l'any passat va ser una projecció, aquest any no, aquest any serà un pessebre tradicional,
ara.
Inspirat en l'estil napolità, Que no és que el nen Jesús estigui mangi pizza, ni mangi pizza, ni o espagueti carbonara. De fet, els pessebres d'estil napolità són els de les mateixes característiques que el que fem tradicionalment a casa nostra, amb figuretes,
amb
el riu...
Porta.
Exacte. Uh-huh. Això sí, ens haurem d'esperar fins l'1 de desembre per poder gaudir d'aquest pessebre a plaça Sant Jaume. Per tant, tranquils, sí. Paciència.
Primer les llums.
Exacte. De moment ja en tenim una mica de distracció amb aquestes llums. I ara sí, deixem Barcelona i fem un recorregut lumínic per les altres tres capitals de província, començant per Girona. L'encesa de llum serà demà a 17:15 a plaça Catalunya, que també és el centre... No sé qui va copiar aquí, si Barcelona, Girona, o Girona, Barcelona, amb el nom de la plaça.
Com es nota que es compres cap a Girona,
no
eh?
No m'ho facis dir. Ai.
Bé, en un espectacle més mediàtic, deixeu-me dir que el de Barcelona, perquè ho farà amb un concert de la guanyadora de la última edició d'Eufòria, que és la Gym. Sí. Fa cara com de sorpresa. Un tret de sortida de la campanya de Nadal que acabarà amb la festa de les festes, que és les xocolatades. Una xocolatada popular que servirà per inaugurar també el mercat de Nadal. Ara. I uns actes que tindran també com a protagonistes els peus de Lluc Salelles, alcalde de Girona, clar, que centraran totes les mirades amb el dubte de si Salelles també porta espardenyes de set vetes en temporada doncs, de fred.
Això s'ha de fer així, eh?
Sí, home, sí.
Això s'ha de fer així.
Bueno, això està per veure.
O sigui, els professionals...
No, està per veure.
Independentment de l'època de l'any, ells sí, han de ser fidels a no? set vetes.
Clar,
veurem,
clar.
Ho veurem. Va, de Girona passem a Tàrraco.
Sonarà això, també.
No, mira, Tarragona...
Tindran res al crau.
Ens vestirem de romans.
Mira, Tarragona s'entesta...
Hi ha el Joaquim Phoenix per aquí, eh?
Joaquim.
Corre per aquí.
Sí, home, sí, la presentació del...
Joaquim.
Bonaparte.
Ai, però que va vestit amb aquella com de...
tot,
d'emperador,
sí,
eh?
Sí, sí.
Feia por el personatge aquell, eh?
Molt encòmodo.
Ah, és veritat, clar.
Clar.
Fa de Napoleón, és veritat. Va. Tarragona s'entesta en deixar enrere el seu passat romà i no celebrarà l'encesa de llums amb un espectacle de feres i gladiadors. Que això és una pena, perquè jo penso que està perdent molts trens. Vull dir, té moltes oportunitats
per... No parles
per
de trens i Tarragona.
No, perquè és veritat. Jo crec que podria explotar aquesta faceta, però no, ho farà de manera molt menys espectacular.
Vols dir que no la té molt explotada, ja,
però
la faceta
això...
dels
gladiadors? En dates assenyalades s'hauria de treure a lluir tot aquest engalanament.
I si tu tens un punt fort...
Sí, home, sí.
Tira endavant amb el teu punt fort, home.
Com dèiem, res de gladiadors, surten els gladiadors i entra un espectacle molt menys espectacular amb un influencer que es diu Mario Ezno, que també és actor i titellaire.
Estic veient una mica de condescendència.
Però, home, és que a mi...
amb un influencer?
És que no té nom de gladiador.
Enzo?
No fa per Tarragona, vols dir?
Mario Ezno.
The Gladiator, Mario.
No ho sé, noi. No ho sé, ja ho veurem. És que tot això està per veure, perquè a més serà demà, això que us dic amb l'influencer, a partir de les 6 de la tarda en un espectacle itinerant des de la Font del Centenari fins a la terrassa amb més bones vistes de Catalunya, que és el balcó del Mediterrani.
Molt bé.
I, si us sembla, acabem la nostra ruta a Lleida.
Lleida. Som de
Lleida. L'himne de Lleida.
Ah,
i fa de moure el porró, això.
Oh, i tant. Va, la Lleida... Ai, la Lleida. L'encesa Lleida de llums.
Ho has escrit així, no?
Torna a pujar l'himne, sí, torna a pujar l'himne, perquè això... A Lleida, l'encesa de llums es farà en dos espais diferents el dissabte 2 de desembre a les 6 de la tarda. Per tant, els lleidatans s'hauran d'esperar fins dissabte que ve per celebrar aquestes llums.
No tenen pressa.
I és que la seu vella de Lleida és molt grossa, fa falta moltes bombetes per engalanar-la i, a més, aquests edificis tan antics costa trobar-hi endolls. Per tant, suposo que això d'engalanar amb aquestes llums de Nadal és més complicat.
Però què volen engalanar de llums? Tot el campanar? Però si és altíssim.
No, noia.
No tenen Apple a Lleida. No, que els avions es confunden.
Si una cosa tenen no necessiten Apples, no, a Lleida?
Què dius, que semblarà una pista d'aterratge?
Sí, semblarà una pista d'aterratge. Tots els avions, en comptes d'anar a l'aeroport del Prat, s'aniran cap a Lleida.
Però
què són
aquestes pistes d'aterratge en forma de...
No, però saps que sempre hi ha aquells punts alts, vermells, per indicar als avions, doncs, es veuran allò i diran, anem cap allà, no ho sé.
Us dic que aterraran més avions a la Seu Vella que al Guaire?
Sí,
molt possiblement.
És fàcil, però, eh?
Tot plegat serà, com dèiem, el dissabte 2 a les 6 de la tarda, a dos espais, Lleida diversifica.
Molt bé.
Començaran a la plaça de la Paeria, actuarà Xip Xap Teatre, també una coral infantil que es diu Shalom, i un espectacle també a la façana de la Paeria. No n'han donat més detalls, no sap què passarà.
Bueno, sempre has de posar una mica de...
Alguna projecció...
El ganxo, sí.
A les 7, perquè com dèiem, això a Lleida ho celebren, ho descentralitzen, i la celebració serà en dos espais diferents. A les 7, una hora més tard, tothom cap a la plaça Ricard Vinyes, on rematarà la festa l'Orfeó Infantil Lleidatà. Per tant, sigueu els punts que sigueu de Catalunya, teniu els propers dies moltes oportunitats per celebrar.
Molt bé.
No us deixeu les ulleres de sol. Perquè és que, de nit, amb el contrast, a veure si tindrem un ensum.
Semblarem tots a la gala dels Grammy, que anaven tots amb ulleres de sol.
Com l'Alejandro Sanz.
El Grammy.
Ha vingut al cap Gremlins, que també portaven ulleres.
Sí, portant aquelles ulleres tan xules,
sí,
no?
De sol.
Uri, tu com estàs? Amb ulleres o sense?
Sense ulleres i amb fred.
Ja et veig.
Que es tarrufa, però...
Ja pots agafar-te el jersei de...
No,
la Mercè, que ara, és a la tretja.
Sí, tinc fred, però em sua l'avantbraç.
Noi, tu també ets especialet, eh?
No, soc del tot.
Escolta, a veure, què és el que no et pots treure del cap?
Avui us porto una notícia que em fa moltíssima il·lusió. Ja sabeu que jo no suporto els anglicismes, ho he dit mil vegades, i segurament ho diré mil més abans que acabi l'any. Considero que tant el català com el castellà són llengües suficientment riques com per no haver d'adoptar paraules d'altres idiomes.
Indeed.
I en la meva croada personal per demostrar que hi ha vida intel·ligent a la península i després de posar en valor els invents espanyols i catalans...
Va estar molt bé.
Avui vull valorar un article del 20 Minutos que afirma que hi hauria fins a 15 mots de la llengua de Cervantes que no es poden traduir a l'anglès. La clau d'aquest estudi hiperrigorós...
Perdona, és boníssima aquesta cançó.
És que... No, és boníssim, l'Uri, perquè però... s'hauria d'explicar que hi ha uns moviments clàssics per indicar
al
tècnic en qüestió que pugi, que baixi la música, i l'Uri té els seus moviments...
Però saps per què, Candela?
És poc ortodox.
Perquè és una estrella del rock.
És una estrella del rock, clar, és que
què vols?
És que et foten uns moviments que música...
Sí. Yonder, com es diu aquesta cançó?
Es diu Wonderwall. No ho llegeixes aquí?
No, digue-ho tu.
Wonderwall.
Però és el títol original, vull dir, d'aquest tema.
M'he fet un autobroma a mi mateix i ja està, no té més. No hauríeu d'haver vist això, però...
Molt bé.
Perdó.
Anem-hi. No, tranquil.
Com deia, la clau d'aquest estudi hiperrigorós és que aquestes paraules o conceptes no es poden traduir en un sol mot, val? Necessitem construccions més elaborades i aquí és on jo realment moro de plaer, perquè trenca l'estereotip aquell de que l'anglès és com molt concís i sintètic. No, això és mentida. O no és cert en tots els casos.
O no és exclusiu de la llengua anglesa.
Exacte. Per tant, no hauria de preponderar sobre la nostra.
Molt bé.
Per fer-ho encara més divertit, jo us proposaré la paraula intraduïble, val?
Sí.
I vosaltres mireu de trobar un sinònim en anglès i veurem si coincideix o no amb la proposta que fan a 20 minuts.
Va.
D'acord? És un altre d'aquests concursos impossibles que no...
Perquè no existeix.
És que ja has dit que no existeix, no?
El què?
No, però
20 minuts et proposa paraules que més o menys s'hi assemblen.
Ojo, perquè potser nosaltres la trobem.
Per insinues que no hi ha prou rigor a 20 minuts i que...
Bé, veure.
Ara ho veurem. Endavant amb aquest concurs que he batejat amb el nom de Traducció Pròpia. No farem les 15 paraules, perquè no acabaríem mai. I en comptes de punts, per no generar tensions, val? M'he inventat el concepte reguinyols.
Jo crec que ja estem tardant a fer un concurs, ho dic en sèrio, setmanal, perquè m'encanta la sintonia, m'encanta el concepte reguinyols.
Però veure, us otorgaré reguinyols a cada resposta...
Semblen carquinyols,
sí,
no?
Sí, oi que sí?
Sí,
però
una mica.
Veus com t'ho prens amb molt més bon rotllo?
Però són com carquinyolis amb la cara de la Mercè, que encara fan
somriem.
Més gràcia.
Amb dos ulleres grans.
Sí, reguinyols.
Sí, m'encanta.
Una ullera de pasta gran.
No em mengeu,
va, per favor. Reguinyols.
Comencem amb la paraula trasnochar, definida pel 20 minutos com permanecer despierto hasta altas horas de la noche, diu incluso de manera placentera.
Uf, que l'hem de buscar en anglès.
Ara m'hauríeu de donar Espera't, per un reguinyol, com traduïu trasnochar?
Trasnochar, així en mig anglès.
Oversleep.
Oversleep?
Oversleep.
Això és com dormir massa, però no? Però
clar, no sleep.
No està, no està gens sí. mal vist i és sintètic.
No sleep. Sleepless.
Mercè.
És que m'estan...
Ah, et parlen.
Sí. Sleepless, has dit tu?
Sí, sí, sí.
Ostres,
molt bé, molt bé. Repetim les paraules per agafar temps.
Però és que, a més a més, esteu fent-ho molt millor que 20 minuts, perquè la idea és com sintetitzar-ho, no?
No sleeping, no way.
No way.
Ai, m'encanta.
Doncs no, és, segons 20 minuts, la terminologia correcta és to stay up all night. Diu, el matiz cultural de trasnochar escapa a la traducció literal de l'anglès.
No, això és massa llarg, que no hem posat tota una frase.
Sou molt més bones traductores que 20 minuts.
Ah, val, però jo no sabia que es podia respondre més d'una paraula. O sigui,
clar,
es podia respondre, eh?
Vale. Posa tota la definició al diccionari, també.
Jo sabia que
ja podia fer això. Ara ho faré.
Va, seguim amb la següent paraula. Ah, perdó, és que estava ballant, no estava fent indicacions.
Està disfrutant l'únic.
Aquest és el problema, sí, perdona, Paula. Hi ha qüestions idiosincràtiques que es fan especialment difícils de definir, com podreu comprovar a continuació. Per un reguinyol, com traduiríeu la paraula sobremesa?
Over table.
Ah! És que, Candela, t'hi has de dedicar.
A que sí?
Over aquesta table, gent no en té ni idea.
Jägermeister.
Jägermeister.
Això ja és sota la taula directament.
Per què?
Sí.
Explica, raona la teva resposta.
Perquè la sobretaula es fa el típic licoret.
És com la nostra ratafia.
Ara,
Doncs hauria de dir ratafia.
Exacte.
No, perquè és una paraula anglesa, no?
Alemanya, en aquest cas.
Sí, però em refereixo que sona més anglesa que no ratafia. Ratify.
More words, more people.
Ostres, no sé.
Què?
És que et donaria... Aviam, la més acurada seria la Candela, però les teves són tan surrealistes que jo crec que el reguinyol...
Mira, avui que tenim programes surrealistes.
Sí, sí.
Molt bé.
La definició de sobremesa és...
No words, no people.
No,
after
no, no.
After dinner conversation o table talk.
Table talk. Oh, mira, bona. Table talk.
Quasi la tenies.
Perdona, haig de dir que el ministre ha dit table talking, eh?
Qui és
el ministre?
Sí,
Ferran.
Ostres.
Ferran és el ministre?
És el ministre de comunicació.
Ah, m'he perdut el teu nou títol.
Que quan vam repartir les carteres...
Jo no estava aquí, jo. Sí.
Què més? Va.
Doncs seguim amb un golet més que Espanya els ha colat als Yankees. Endavant. Aquest és un concepte que domino a la perfecció i que experimento masses vegades al dia. Mal que són dues paraules, expressen una sola idea. Mm-hmm. I és vergüenza ajena.
Ai, ui.
Per un reguinyol, com traduiríeu el concepte vergüenza ajena?
Vergüenza ajena.
Go away from here.
No facis patir més, eh?
Exacte.
És que s'ho treballeu massa.
Sí,
vomiteu.
Jo crec que tinc el cap.
Jo hauria,
hauria
de tenir reguinyolis de rapidesa.
Tu tens dos reguinyolis, ja, gràcies, perquè ho estàs fent massa bé, Candela.
Shame...
Tu la va dir, me l'has robat.
Sí. Ah, vale.
Però tu estàs amb un mòbil, eh, Mercè?
Estic donant indicacions pel que vindrà.
Val.
Shame pain.
Ai, m'agrada molt aquesta.
Dolor, molt bé.
M'agrada molt. Segons de 20 minuts és to feel embarrassed by someone. Sí, que per res.
Carai,
em quedo amb totes les vostres definicions, però molt millors.
Truca aquests de 20 minuts i digue'ls-hi.
No en tenen idea, passa que em subministren temes cada dia.
Home,
i
això està
no,
molt bé.
No els haurien de picar gaire el crostó.
T'haurien de patrocinar la secció.
Sí, clarament. I acabem amb el darrer terme, que no podria ser més oportú. La paraula golpista.
Ui, ostres.
Un mot de rabiosa actualitat i que entenc que 20 minuts l'ha col·locat per ser una curiositat etimològica i que en cap cas seria una maniobra tendenciosa. Per un reguinyol, com traduiríeu la paraula golpista?
Hitter. En lloc de hater, golpista. De hit, cop, hitter.
Ah, ostres, és que sou massa bones, directament.
Truca 20 minuts.
Estava pensant els protes del golpe, com eren? El Robert Redford, no? I el Paul Newman? Doncs fer un mix dels dos. No ho sé.
Robert Newman.
Ah,
fer un Robert Newman.
M'agrada també. Hitter, Robert Newman...
No opinions, Alit. No opinions vàlid.
Què?
No, perquè no pots opinar. O sigui, és que jo volia dir Franco directament.
Doncs pues digues Franco, Frank, home, ja està, endavant.
Opinions, endavant. No, però com és això? No, opinions
not... No són vàlides.
Not valid.
Are not valid, però...
Iron Maiden.
Iron Maiden. Que ostres, has guanyat... O sigui, mira, guanyes per golejada. Sí, Iron Maiden, sí, 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 sí. La cosa que menys té a veure...
És que ho defineix.
No, no, perfecte, perfecte.
Defineix l'essència.
Sí, senyor.
No, no, m'inspireu vosaltres.
Segons 20 minuts hi ha un terme que s'hi acosta en anglès, que és cop plotter, però diu que no captura completament la gravetat de golpista.
Què vols dir? Que ells no n'han tingut mai cap.
Clar, o sigui... Ai, ara em fas dubtar, eh?
Vindria a ser que no tenen paraules Trump? Perquè... Clar, no, Trump, en teoria...
Sí que és veritat que el concepte...
Que tingui un punt de dictador no vol dir que... que...
Bueno, escolta, fem... ja està acabat el joc o no?
Sí, puc anem fer una més? Reflexió final?
Sí, home,
no?
Sí, sí.
No, 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 talla el
voldria
Mercè,
acomiadar-me.
Fes d'Iron Maiden, aquí.
Escolta, violència no aquí, eh?
Va. Voldria acomiadar aquest concurs amb un cant a la fraternitat i a la convivència, Mercè. Sí. Que les llengües no siguin mai un motiu de disputa, sinó un bé molt provat. Un pont entre diferents cultures que ens uneix com a germans, tal i com va fer Enrique Castellón Vargas amb aquesta melodia immortal.
D'on treus aquestes coses?
Això és Principe Gitano, Indegueto.
Home, Indegueto, és veritat.
Ara, com ho diu?
Ja, mira, mira, escolta. Indegueto. Bueno, no, és que, no, és que falta la tornada. Tarda la tornada.
Sembla que ve en breu. Ah, mira, puja.
Ara, ara.
Ja el tens, Indegueto.
Sí, sí.
Preciós, eh?
Costarà de treure'ns de cap al cap tot el que ens has explicat avui, eh?
No us surt gens a compte a vosaltres, aquesta secció.
Has de continuar amb concursos, eh? De veritat, reguinyolis a Manta.
Mira, un reguinyoli. Marxem a publicitat perquè hem de guanyar reguinyolis i a la tornada anirem cap a Odent, cap a Lleida, cap al Zoo del Pirineu. Perquè us en recordeu que teníem pendent parlar amb l'Alfonso?
Sí, i tant.
Doncs avui en parlarem, després de la publicitat.
Era lloro, no?
Sí.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La Mercè! Oh, Déu meu! Eres preciosa, si la gente viera fuera de antena, ¿cómo eres? Es que eres tremenda, tía. Eres maravillosa. Pero es que enciende el micro, se enciende el piloto rojo y te pones muy formal. Vale, muchas gracias.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Minuts que passen de les 3 del migdia. Aquesta hora tenim moltes ganes de parlar amb l'Alfonso, sí. Que tenim ara dubtes. No sé si era un lloro, una cacatué, un corp.
Un corp.
Un corp.
Un corp que parla.
Bueno, com el doctor Slum, que és que deien... Babaus, 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 sí. Un corp.
Jo no sé si demanaré la Carrasquilla que em baixi ja el gingebre, saps? Perquè això d'entrevistar una...
És veritat. Però ara deu estar,
ai, Mercè,
ara, deu estar escalfant,
fa pànic,
ara, no?
Fa pànic. Sí, mira, te'l tenim escalfant. Fem una cosa, connectem, com dèiem, amb la nostra corresponsalia, perquè diria que aquesta hora ens està costant, la connexió, però la
home,
tenim ja.
És que no és, és que parlar amb un corp, porta-li el telèfon.
Poques vegades.
Ah, vés-lo buscar.
Sempre vola pel cel, ha de baixar, ha d'aterrar.
Clar, va néixer finestra a baixar amb el gingebre. Important aquesta hora, a la tarda, saber de què s'està parlant avui al Zoo del Pirineu. Per això anem cap a Odèn, cap a Lleida. Laia Serra, cuidadora dels animals al refugi del Pirineu. Com estàs, Laia? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, Laia? Com estan avui els animals?
Pues avui bastant tranquil·lets. Ah. Avui la veritat que no hem tingut visitants, però aprofitem perquè ens arriba un isard.
Oh, maco.
Ens aprofitem per fer la tanca. Ah. Per ràpid.
Perfecte. Fa fred.
No, avui fa un dia espectacular, eh?
Bueno, després ens ho dius a la previsió del temps, però ens ho ampliaràs. En quin tema creus que, dius, pocs visitants, no heu tingut cap visitant avui, Laia, però els animals de què parlen? Tu de què diries que parlen avui?
Bueno, jo en tinc un, que si vols per aquest saludi.
Ai, que és l'Alfonso. Oh,
és l'Alfonso.
Alfonso! Què dius, això, l'Alfonso?
Alfonso. Què passa?
Què passa, guapo?
Oh. Però un moment.
Però,
Laia, s'ha escoltat... Sí, s'ha escoltat bé, però un to així com...
Jo crec que el conec, aquesta persona.
No? Té veu radiofònica.
Aquesta veu, sí senyor, la veu de tro, eh?
Què sap dir més coses, l'Alfonso, Laia?
No, en principi no me sap dir això, que és veritat que sabia lladrar. Però
com?
Lladrar? Un corb?
Lladrar. Ho fan... emeten sot.
Ai, ai, ai.
Com els lloros.
Ara està emetent sons o no, l'Alfonso?
És un dinosaurio.
És veure, l'Alfonso, aquest soroll? Espera, espera.
No, aquest és la Magui, que és una porca.
És que et juro que anava a dir, no entenc quin soroll està fent, però...
Home, és el millor ventríloc del món, si no.
Però que comparteixen espai, el corp i la porca?
No, estan de costat, però...
Estan de costat. I quants animals més estan de costat? Doncs
pues mira, tinc un falcó grifó que està a punt de cridar.
Sí, el sentim de fons.
I l'Alfons aquí.
Que bo. I l'Alfons, a veure, deixem tornar a escoltar l'Alfons. Això és meravellós, el podem tornar... Laia, pots tornar a fer-lo parlar?
Va ser guapo.
És com si tingués un...
És meravellós.
Com si fos la Paula que tira un efecte de veu.
Sí, és com un botó, això.
És que se l'entén molt, eh?
No, molt.
No, eh?
Què dius, Laia?
Que sembla la Carmen de Mairena, una mica.
Sí. Una mica sí.
Passa guapo. Passa guapo.
Ah, o sigui, té guapo o guapa, eh?
Molt bé.
Alerta.
I el seu nom també diu, el seu nom.
A veure.
Alfonso, bebe. A veure si ho vol dir. Alfonso.
Ui, sí que ho ha dit, eh? Passa guapa, diu Alfonso, que passa guapa. Això és
una meravella.
És digne de veure.
Fantasia. És una meravella.
És digne d'anar a Odèn, a Lleida, al refugi del Pirineu.
Té una entrevista, aquest lloc.
Bueno, et dirà, les respostes sempre seran les mateixes.
Serà ràpid, però...
Sí, clar.
Ai, Déu.
No, a veure, Laia, qui és l'Alfonso?
És un corb.
Ah, això, molt bé.
Ell ve d'un home que el havia criat ell. Llavors els corbs a la naturalesa imiten el son.
És bo, això, eh?
És molt fàcil. Llavors, clar, com que va viure amb aquest senyor, fa exactament la mateixa veu.
Que es deia Alfonso, el senyor.
Estem recuperant la veu de la persona que el cuidava, eh?
No. Està imitant la veu del cuidador.
És molt fort, això.
És boníssim. Escolti, pot aprendre altres coses a dir, Laia, o no? L'Alfonso.
Sí, el que passa que sí, que és veritat que ja s'està.
Clar. Val. I tu ens faries un favor, no sé, eh? Mira, et llancem un repte. Li donem a l'Alfonso uns mesos, uns sí. mesos, de, sí, perquè pugui arribar a dir
el que necessiti.
Fabricació pròpia,
Carai, sí, no
que és el nom del programa, no. Laia.
Sí?
Que pugui arribar a dir fabricació pròpia, l'Alfonso, tu creus que podria arribar a dir o no?
Jo crec que és molt complicat.
Val. I Ràdio Estel?
Això és un repte molt gran, eh?
Bueno, doncs mira, que digui Estel. No, ja està. Escolta, ha estat meravellós, de debò, eh?
Increïble.
Alfonso, gràcies.
Va dient que passa guapa.
Estic enamorada de l'Alfonso.
Home, tu diràs.
És un dandy.
Recorda'ns una mica, perquè, o sigui, us podem visitar tots els dies o com ho hem de fer per venir a Odèn, a Lleida, al refugi del Pirineu, Laia?
Nosaltres tenim obert tots els dies i sí que és veritat, el tinc aquí de fons. És veritat que ho fem amb horaris, ja que som poquets treballadors, llavors fem cada hora, doncs, tenim una activitat o una altra.
Val. On tens l'Alfonso, ara? Que el tens a sobre?
Mani?
Que el tens a sobre, l'Alfonso?
No, però és que té una veu que se sent.
Digues, digues. I hem de demanar-vos, diguéssim, hem de fer aquesta inscripció prèvia o no cal?
Sí, s'hauria d'entrar a la pàgina web, ja que és, ja els 7 poquets, doncs hi ha entrades limitades, perquè no és el mateix veure'ls o 25 persones que 50.
Val.
Nosaltres fem una visita guiada i expliquem per què estan aquí. I bueno.
Això és en bucle,
eh? Escolta.
De l'Alfonso.
I deixa'm dir que també teniu un espectacle fantàstic que els visitants també poden gaudir.
Sí, hi ha l'exhibició de vol, que pràcticament el que es veuen són mussols, que de les 8 espècies de mussols que tenim al nostre país, pues és, a veure qui em pot dir que les ha vist totes.
Ah, veus?
Llavors,
molt bé.
Aquí seria un... És una cosa bonica perquè podríeu arribar a veure diferents espècies de mussols, cosa que no es pot veure.
Laia, com es porta l'Alfonso amb la Magui? La porca.
Pues mira, ja d'aquí 4 dies, com comenci a roncar, ja t'ho explicaré.
La Magui ronque?
No, l'Alfonso.
Però què li passa a aquesta bèstia?
Però com ronca l'Alfonso?
Perquè imitava els sons del cuidador, doncs el cuidador devia roncar, no?
Clar.
Bueno, però si va sentint aquí un porc a la vora...
Clar.
Acabarà fent... Mira, el soroll que primer hem preguntat si era l'Alfonso i ens ha dit que no, que era la Magui, calla, que d'aquí un temps l'Alfonso no faci el mateix...
Això és meravellós.
No faci la truja.
Laia, en aquesta trucada sempre les corresponsalies és el que et demanàvem a l'inici, eh? Preguntem per una previsió del temps i el trànsit a aquesta hora. Com ho teniu, al Zoo del Pirineu?
La veritat és que aquí hi ha inversió tèrmica. Jo, quan surto de Solsona, avui, per exemple, hem sortit a 1 grau i he arribat aquí dalt i estàvem a 6 graus. I bueno, està tot serè i amb el solet calente. Directament a l'ombra no deixa de ser hivern i fa fresqueta, però amb un jerseiet es va bé.
Ja fas. I de trànsit?
Trànsit no corre gaire gent per aquí dalt.
Val, molt bé. Doncs, com deia l'Estània, trànsit zero.
Zero,
sí.
Zero.
Perfecte. Laia, moltes gràcies. Alfonso, gràcies, eh?
Que hi tornem?
Va.
Mira que t'estàs esperant, eh?
Alfonso, gràcies.
Alfonso, què passa?
Què passa, guapo?
Ja està, ja ho he dit.
Què passa, guapo?
És una meravella, això.
Laia Serra, cuidadora dels animals del Zoo del Pirineu, del Refugi del Pirineu, Audén, a Lleida, com sempre un plaer parlar amb vosaltres. Adéu, que vagi molt bé. Adéu, Alfonso.
Gràcies.
Vinga. Adéu. Recuperant-nos.
És que ja no es podrà superar, això, Mercè.
Jo crec que i el de la Magui,
hauríem d'acabar el programa aquí.
Ja està. Ja està. Ui, no, que el que ve avui... El que
ve
avui,
Candela... Sí?
Home, jo crec que ho superarem, Serà complicat, però sí, recordeu que a les 5...
Home, sense l'Alfonso i la Magui...
Sí, ja serà complicat.
Hem arrencat forts.
Joan Miquel Oliver, s'asseu en el Saixés Long. Després parlarem encara més surrealisme amb Dalí.
Imagina't. El ressuscitem i tot.
Parlarem amb Dalí.
Ja veuràs. Queda't al Fabricació Pròpia. Però abans necessitem una mica de notícies vintage,
sí,
Candela.
Sí, viatgem el 23 de novembre, però de 1962. Pues aquí, mira, bé, llegint notícies. Era divendres i aquell dia havien passat moltes coses. El torero Litri havia anunciat la seva boda. Les biblioteques espanyoles acumulaven 18.541.751 llibres. S'havia mort el president Francesc Coti i el concepte amor estava en perill. Tot eren notícies de vital importància que repassarem ara mateix, començant per la futura boda del Litri. Fes
quantes festes majors, amb aquesta cançó. Oh. Vull dir, arribaves ja amb el cubat de moment, amb una alegria. La boda...
Sí, clar, és cançó de boda, també, aquesta, no?
És cançó de boda. Sí, sí.
De
boda. De tot. Aquesta cançó va bé, hasta per tallar amb una parella. I vinga, poses la cançó i tanques la porta amb aquell saludo dels toreros. La boda seria amb la Mari Carmen Rodríguez, de 17 anys, una mica prematur tot.
Jove.
Sí. La noia encara estava estudiant i era natural de Huelva, com el Litri, i per això el Litri havia tornat des de Madrid per veure-la i demanar-li matrimoni, perquè es veu que portaven uns quants dies enfadats. I el Litri veia per ella la relació. I a més, amb ella, ella no l'havia vist mai torejar, i clar, no tenia aquella admiració professional que es necessita per una relació. A més, la noia tenia claríssim que no el volia veure ni torejar, i tampoc volia que es dediqués a res del toro.
Noia, doncs, potser en un altre.
I ja us dic jo que amb tantes peticions doncs devia acabar la cosa malament, perquè el Litri es va tirar enrere i buscat a la Viquipèdia i no es va casar amb aquesta senyora, sinó que es va acabar casant amb Maria Concepción Cipiona González. Tot i així, la Viquipèdia també explica que el Litri es va allunyar del món del toreig des del 1958 al 1964. I jo us estic explicant una notícia de 1962. Per tant, sí que va intentar allunyar-se del món del toreig, del toro per amor, però al final va tirar més un toro que la... No, que la Mari Carmen Rodríguez. Va, més coses. Les 3.275 biblioteques que hi havia a Espanya acumulaven més de 18 milions de llibres. En el libro que te di, deja secar ese beso junto a ti. Les províncies de Madrid, Barcelona, València i Oviedo eren les que tenien més biblioteques. Madrid en tenia 271, Barcelona 204, València 125 i Oviedo 101. Unes biblioteques que estaven ubicades en 1.387 edificis. M'estranya això que hi hagi més edificis, menys edificis que biblioteques, però
clar,
és
no
igual.
Els números. No,
potser en un edifici tenies biblioteca a la planta 1, a la planta 2, no ho sé. D'aquestes biblioteques, 25 es van construir al segle XV, 54 al segle XVI, 40 al segle XVII, 71 al segle XVIII, 247 al segle XIX i al segle XX ho van petar amb 939 biblioteques. I a més tenien 22 càmeres de seguretat, 338 alarmes contra incendis, 52 sistemes contra fongs i insectes, 37 equips de restauració de llibres, 101 d'enquadernacions, 292 aparells de projecció, 35 fotocopiadores, perquè aquell temps encara no es portaven gaire, i 39 microfilms.
Carai,
respira.
Amb 356 sales de conferències, és una respiració una mica rara, i 178 per exposicions. En total, donaven feina a 3.692 persones, entre facultatius, auxiliars, administratius i subalterns.
Carai.
Unes xifres detalladíssimes de 1962 que ens importen ben poc, però que va proporcionar l'Institut Nacional d'Estadística i com que sortia en el diari,
jo
us explico. Està
bé saber-ho.
Següent notícia. S'havia mort el president francès René Coty. No ho puc evitar. Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. El René havia estat president de la República de França de 1954 a 1959 i la va palmar el 1962, 3 anys després de ser president. Per tant, no us dediqueu a la política.
No.
Que no pot ser bo. Es va morir a l'edat dels 80 anys i camí dels 81.
Jove.
No serà camí dels 79.
No, però vull dir que ja estava més a prop dels 81, perquè en tenia 80 i mig, i el diari deia Camino los 81. Jo cito textualment.
Sí.
Segons el diari, era un buen bretón, ancho de rostro y de alma.
¿Ancho de rostro?
Y de alma.
Ah.
Parecía un marino sentimental, retirado del mar, uno de esos viejos pilotos que salen al malecón o al muelle de su ciudad marinera o van de paseo hasta la colina del faro a ver cómo crujen los barcos en la línea del horizonte metiéndose sobre el oleaje.
Home, va.
Ja sé qui vol dir.
Que poètic.
No, en sèrio, us he juntat la foto del René, mireu, la teniu aquí, i si li poses roba de mariner...
No, però s'assembla algú al René.
Aquí.
Algú de l'actualitat.
A l'Alfonso. No. Encaixa perfectament amb un mariner.
Tu qui li veus?
Té un rostre, una cara així quadrada. Jo no li veig que ningú.
Té uns ulls com si li haguessin fet en Photoshop, no? Com si no fossin
de veritat. Si no fossin reals,
molt bé.
Suposo que el diari el va comprar amb un mariner perquè va estudiar dret marítim i comercial. I va tirar per aquí, perquè m'explicaràs. Va, i acabem amb amor. Perquè el diari es preguntava, què passa con el amor? Som de amores. Amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amarguen. Ni els mateixos han dit que saben què passa amb l'amor perquè s'han acabat separant. Segons el diari, des de Dante, gran especialista a les passions humanes, que considerem que l'amor és allò fatal i allò sec, com un vent huracanat que passava a través dels temps i escombrava les fulles dels arbres com una cosa eterna.
Carai, no hi ha.
El diari feia més poesia que una altra cosa. Però havien passat segles des de Dante i començàvem a saber que la cosa no era així.
No.
I que moltes parelles joves occidentals vivien d'esquenes a l'amor i a la unió. Per què? Doncs la resposta es veu que es trobava en una sensacional encuesta aparecida recientemente en la premsa francesa, on s'observava que després d'un any de matrimoni només un 3% dels homes admetien ser feliços, mentre que les dones només n'eren un 2%.
Imagina't.
Això és un 3% una mica baix.
Home...
Ara bé, això feliços del tot, perquè medianamente felices, pues mira, un 19% dels homes ho eren i un 10% de les mujeres. Yeah. I un 70% i un 80%, respectivament, es manifestaven obertament decepcionats amb el matrimoni.
És un problema d'expectatives.
Sí, i a tot això cal sumar-li les declaracions d'un estudiant francès, que a mi m'agrada molt que tu facis una enquesta genèrica a 150 persones i després destaquis l'opinió d'un estudiant francès de 22 anys que deia que preferia tenir moltes relacions que casar-se perquè comportava menys patiment.
Veus?
Clar, i amb aquesta...
No sé,
Això? Això és l'enquesta de 1960.
Això va a gustos, Uri, va a gustos.
Però moltes relacions potser és molt patiment.
No, perquè el que volia dir és que no hi ha apego, que ara no em surt en català la paraula, però que si vas de relació en relació, doncs no tens aquest efecte, aquest enganxe. I clar, amb aquestes dades, l'autor de l'article es preguntava ¿dónde está, pues, el amor? Doncs, segons ell, havia estat substituït per l'erotisme, i que ho feia un erotisme que gravitava tot al seu voltant. El cinema, la fotografia, les revistes, la publicitat i la literatura. Deia, un erotisme que servia per vendre un estilo gràfica, un aspirador elèctric, un jabón de tocador, una nevera, una càmera de 8 mil·límetres, una mantequilla, ropa interior i perfumes. Lo vende todo, menos el matrimonio.
Ostres, tu.
Però són coses diferents, home, l'erotisme i l'amor.
Va juntar peres amb cols.
Sí.
I arriba un dia que sa vida és un teatre que se diu Felicitat.
Vinga, la que també s'ha posat ara poètica és la Mercè, clar que sí.
Antònia Font, això és preciós. Clàssic. Viure sense tu.
Tornem al 2023.
Tornem al 2023.
Perquè tenim coses molt interessants.
Sí, aquest 23 de novembre us heu de quedar fabricant la tarda plegats, perquè passaran tantes coses, com per exemple, Publicitat passarà per aquí ara, i la senyora Publicitat, i després de Harker, amb què fas la digestió tu?
Doncs mira, amb el Víctor Orcasitas, que és el president de The American Society of Barcelona, per parlar amb ell d'això del Thanksgiving, a veure com ho celebren.
És americà.
Acció de gràcies.
Sí, i el cognom és americà, també.
Mexicà criat a Washington,
val?
Però...
Washington.
Perquè és Washington.
Jo em pensava que era de fora.
És l'accent del Toscano. I després va venir a viure a Barcelona. Orcasitas.
Ganes de saber com...
A veure si ja tenen el gall dindi al forn.
Home, l'hauríem de...
Si
ho celebra el Víctor encara.
Si ho celebressin, jo crec que hauria de ser hora de començar-lo a posar, perquè també sopen més aviat que nosaltres.
Però és per dinar el gall dindi o és per sopar?
Em sembla que ho sopen,
Jo a les pel·lis de Mad Men... Bueno, la sèrie de Mad Men, jo juraria que sense sopar.
Mira, com que volem saber tantes coses, li preguntem tot seguit amb la Harker, faràs la digestió amb ell. Ve de gust?
Molt.
Va, doncs va, anem-hi, després de la publi.
Ràdio Estel. El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Time.
7 minuts i estarem al punt de 3:45 de la tarda. Seguim al Fabricació Pròpia, moment en què la Jarque fa la digestió,
yes,
aproximadament cap a aquesta hora, un dia minut amunt, minut avall. Avui és un dia important als Estats Units, una d'aquelles festes emblemàtiques, Jarque, que sí, tots tenim associada amb Amèrica,
yeah,
sobretot per haver-la vist, ara ho deia la Candela, moltes vegades representada doncs, al cinema, a les pel·lícules. Aquesta, però, inexplicablement, encara no ha desembarcat a Catalunya.
No, encara no ho fem.
Clar, és el dia de què? L'acció de gràcies.
Gràcies. Sabem que es menja gall dindi, sabem que es celebra menjant en família i que les pel·lícules sempre es convida a casa a qui no té, amb qui, diguéssim, amb qui queda una mica penjat, doncs, no?, la típica persona, o el típic que s'acaba de separar i està sol, ens convides també a la taula,
sí,
de,
sí, cap a casa,
de Thanksgiving. Ara. Però als Estats Units es viu com un dia important, amb un ambient molt especial, i per això avui ens preguntàvem com ho celebren els nord-americans que viuen precisament aquí a Catalunya, i per això hem trucat al president de la The American Society of Barcelona, que és el Víctor Orcasitas. Víctor, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, sí, estic molt bé, gràcies per tindre'm aquí.
Home, suposo que avui ja et sentim molt content, perquè avui és un gran dia, una gran celebració pels nord-americans, també, que evidentment que sou aquí a Catalunya. No sé, a veure, com ho celebrareu avui? On sopareu?
Bueno, molts de nosaltres celebrem igual que als Estats Units. Ja fa molts anys que la societat americana fa un sopar i invitem a 150-200 persones per menjar el de gall dindi. Però és una mica complicat i molt car aquí a Catalunya trobar el gall dindi així de... per sopar a 150 persones la mateixa vegada. Llavors, també fem una, com un networking, una trobada només per beure cervesa i una mica de cava i veure's als amics. I amb vegada de feure avui, el farem divendres, dissabte, quan com als Estats Units és festa, però aquí no. Llavors, volem fer una festa gran amb els amics i el fem a casa.
És a dir, a veure, anem a pams, eh? Aquest vespre fareu aquest sopar de 150 persones, que no sé quants galls dindi necessiteu per donar de menjar tantíssima gent.
Moltíssim. Normalment agafem un hotel de 5 estrelles.
Coroi, i... home, no us hi poseu per poc, eh?
Sí, no, és molt elegant, i també fem una cosa que és molt especial. Posem a la taula,
sí,
uns plats i coberts i una rosa per la gent que no pot estar amb nosaltres avui, però sempre el recordem. I també fem una... com es diu? Tenim la tradició de llegir una cerimònia del president dels Estats Units que perdona un gall dindi i que dona una bendició, diguem.
Sí, de fet, aquest any en va perdonar dos, si no m'equivoco, no? Eren l'Abel i en Jim, era?
Exacte. Oh, està molt enterats.
Sí. El Liberty... Ah, això, m'apunten des de producció. El Liberty i el Bell van ser aquests dos galls dindi que aquest any doncs, es van salvar doncs, de ser engolits pels americans, no?
Sí, normalment escollim dues i se perdona a una dels galls dindi.
Ah, val.
I s'escapa un.
Ah, molt bé.
També fem una altra cosa que recordem a les persones que estan a les forces armades de l'exèrcit, que estan aquí lluitant per donar-los la vida de democràcia, que estan per tot el món i que estan al servei del nostre país.
Ara parlarem una mica, Víctor, del simbolisme del Dia d'Acció de Gràcies, d'aquest Thanksgiving, però abans deixa'm preguntar-te si tu, com a president d'aquesta American Society of Barcelona, ets el responsable últim d'aquest sopar d'aquest vespre, que dèiem, 150 persones, i que implica, suposo que una feinada, tota l'organització, no, d'aquest sopar, que Déu-n'hi-do, no sé quants mesos de preparació et porta, això.
Bueno, com a fem a l'hotel, normalment ells ens requereix un mes de preparació, però ja com portem 18 anys fent-ho, ja el tinc bastant controlat. Però és complicat, perquè fins als americans ja estan molt... No sé, s'agafen a l'estil dels catalans i s'esperen fins a l'últim minut. És una mica difícil planificar un event com això. Això sí que són molt catalans. I llavors jo tinc que posar entre 5.000 i 10.000 euros per reservar els caldindis, els plats.
Carai.
Però cada any sempre estem complets, ja, no n'hi ha cap problema.
Escolta'm, hi ha catalans, que és els catalans que estan repartits per tot el món, que a l'hora d'organitzar calçotades als països on són ara, doncs es demanen els calçots de Catalunya, de Valls, per exemple, i se'ls envien als seus països. No sé si els galls d'indi que menjareu vosaltres aquest vespre són catalans, són de proximitat, o arriben directament des dels Estats Units?
No, són de proximitat. Llavors, els dos events molt importants, més importants per nosaltres és això d'Acció de Gràcies, i també celebrem aquí a gener o al febrer, ens anem cap a Valls.
Molt bé.
Amb els catalans, i fem gairebé el mateix. Estem amb amics i celebrem totes les persones en persona i aquells que no poden estar amb nosaltres en aquest moment.
Molt bé, escolta, deixa'm acabar per preguntar-te també, referent a aquest sopar, em parlaves d'aquest pensament que teniu sempre per les persones, doncs, que no poden acudir a aquest sopar, també teniu un pensament, doncs, pels soldats, no?, que teniu repartits per tot el món, i després de sopar, després de, diguéssim, de menjar tot el que teniu a punt, no sé si balleu, si feu algun tipus de festa posterior a l'àpat.
Normalment no, perquè algun dia té aquesta porció química que ens fa dormir i mengem, ens posem les botes, però a l'estil molt barcelonès, no sé, el català, també ja tenim tradicions de sortir a ballar.
Molt bé. Llavors,
perquè ja que estem tots junts, per què no celebrar? Si
escolta,
ja podem fer, doncs mira,
clar,
adaptem aquí a la catalana.
Escolta, informa'ns, a veure, això és aquest vespre, 150 nord-americans corrent per Barcelona, no sé quina discoteca o quin local teniu pensat anar, més que res per avisar-los.
Bueno, és més bé el fem al mateix lloc, així no tinc
que
traspassar. Però això no està planificat, perquè gairebé ja el farem sobre la marxa.
Sí. Escolta'm, Víctor, deixa'm preguntar-te també, perquè tens un accent català fantàstic, vull dir, parles perfecte al català. No sé si com és aquesta American Society of Barcelona, com va això de la integració, perquè ja et dic, us veu molt integrats, tot i que evidentment seguiu amb aquestes tradicions com el Thanksgiving, però no sé això, quines altres activitats organitzeu al llarg de l'any. I què us ha cridat més l'atenció? Què crida més l'atenció als nord-americans que venen a viure a Catalunya? No sé si també coneixeu la tradició del caganer, per exemple, ara que s'acosten les dates de Nadal, o què és el que més us crida l'atenció de la cultura catalana?
Doncs que els que portem temps aquí ja coneixem molt bé les cultures i les tradicions catalanes i les sabrem també. Però els caganers sempre m'agrada i quan tinc filles, quan eren molt petites, ens encantava fer el cagatió, la cançó, i ballar, i, bueno, són temps molt especials, i a mi m'encanta com el celebrem aquí a Catalunya. Però l'organització és fer com un pont d'intercanvi de cultures catalanes, espanyoles i americanes, i la veritat és que invitem a qualsevol persona que vol vindre i es vol emborratxar una mica, però que no sigui...
Una mica,
una mica, sí.
Suposo per això, Víctor, que per aquest vespre ja teniu totes les places esgotades, vull dir, ja no hi cap ningú més, en aquest hotel.
No, estic tot complet. I aquest any, bueno, jo faig una, com es diu, una cena també a casa.
Un sopar, un sopar a casa.
Exacte, sí.
Fantàstic. Escolta, passem a... Perquè avui també hem preguntat una mica catalans pel món, a veure ells com ho celebren, catalans, doncs, que viuen aquests moments a Estats Units. I, mira, si et sembla bé, escoltem un testimoni que ens explica com ho celebra a San Francisco.
Soc l'Alba i visc a San Francisco, Califòrnia. Jo per Thanksgiving aquest any el primer que faré és mirar la parade que fan al matí per la tele, que és com una rua que organitza Macy's, i sempre l'havia vist quan sortia a les sèries com Friends, per exemple, i des que vaig venir a viure aquí, doncs em fa gràcia veure-la perquè em sento com si estigués en una pel·li. Després cuinaré un postre, que he de portar un postre a la nit, un pumpkin pie, i després al vespre doncs vaig a casa d'una amiga que celebrarem Friendsgiving, que és bàsicament les persones que no tenen família a prop o que pels motius que sigui no han anat a casa, ens ajuntem i sopem, al menjar típic de Thanksgiving.
Doncs gràcies a l'Alba per aquest testimoni. L'Alba viu a San Francisco, com dèiem. Víctor, clar, hem sentit aquesta rua de Macy's, el pumpkin pie, aquest Friendsgiving, no Thanksgiving, sinó Friendsgiving. No sé si tot això també a tu et sona familiar.
Sí, tinc molts amics aquí que celebrem així, perquè no, molts de nosaltres no tenim la família aquí, llavors fem la família que volem, que són els amics i a vegades pues, cosins i ens venen a visitar, però l'important és passar-ho bé i pensar en totes les persones i agrair les relacions que tenim, perquè hi ha molta gent que no pot passar tan bé com nosaltres.
Oh, i tant. Bueno. Oh, i tant. I hem de celebrar més les coses, perquè va car, que surt molt car això de a vegades, això de celebrar. Bé, no és que surti, és que val la pena fer-ho. Deixa'm preguntar-te també, Víctor, quants estatunidencs, bé, nord-americans, viviu a Catalunya o a Barcelona, en aquest cas?
Gairebé 8.000 estatunidenses. Però n'hi ha 5.000 o 6.000 estudiants que no es consideren residents. Llavors, més o menys aquestes són les figures, els números d'americans aquí a Barcelona.
Bé, una bona colla. Esperem que no, l'any que ve no s'hi atipuntin tots, perquè després sí que tindríem problemes a trobar un hotel per celebrar aquest dia d'Acció de Gràcies. Escolta, explica'ns també, ja per acabar, l'origen de la festa. És a dir, és ben bé el que és bàsicament donar les gràcies? És un dia per trobar-se i donar les gràcies per tot allò que tenim? O d'on surt aquesta tradició d'Acció de Gràcies?
Bueno, la veritat és que és una tradició molt maca, perquè no es tracta de vendre coses, no és muro comercial. És reunir-se amb família i gent que estimes, i el que ens agrada fer realment és, si tenim l'oportunitat, pues menjar el galdindi i els pais que has dit, i disfrutar amb la família. Llavors, no, va començar amb el president, em sembla, Abraham Lincoln. Aquí n'hi ha controvèrsia de quan realment es va convertir això en una tradició americana, reconeixeria per al govern. Però sí, és el quart dijous de novembre. I als Estats Units també n'hi ha un joc de futbol americà que tot el món menja una mica més aviat que el normal i es queda mirant el partit de futbol americà. Però a mi no m'agrada tant això, a mi m'agrada sortir i ballar amb els amics. Llavors, m'agrada celebrar-ho aquí a Barcelona i disfrutar una mica més i ballar.
Molt bé, doncs estic ben segura que aquesta nit ho podreu celebrar bé, ho celebraràs i molt ben acompanyat aquestes 150 persones en aquesta taula que us servirà, doncs, això per celebrar el dia d'avui. Ha estat un plaer parlar amb tu, Víctor Orcasitas, president de l'American Society of Barcelona. Espero que us surtin molt bons, molt melosos aquests galls d'indi i que ho pugueu celebrar per molts anys més.
Bueno, i a veure si el pròxim any pot celebrar amb nosaltres.
Home!
Tinc aquí...
Seria un plaer. Mira, m'ho demanaré de desitjar als Reis, a veure si es compleix de cara a l'any que ve.
Sí, i també una altra cosa que fem, que és molt interessant. Recordem, sempre fem com donacions i agafem per menjar pues, a organitzacions que necessiten, ONGs.
Sí,
sí. Per coses de menjar, per beure, abrics, per fred. I això és, també ho fem, no és tradició americana, però això ho fem nosaltres a la societat americana. I també, si voleu conèixer més, jo porto una revista que es diu Metropolitan, la comunitat que habla anglesa, i seria un plaer pues, invitar-los l'any que ve.
Ai, fantàstic. Doncs prenem nota, Metropolitan, també hi ha aquesta tasca que feu des de l'American Society of Barcelona, implicats també doncs, amb la societat catalana. Moltíssimes gràcies, Víctor. Que vagi molt bé aquest vespre al sopar. Que aprofiti.
Vale. I un bon Acció de Gràcies a vosaltres.
Això. Moltíssimes gràcies.
Fins aviat. Adéu.
Miri, et diré una cosa, Harke. O sigui, us he escoltat atentament, fent la digestió amb vosaltres.
Se t'ha obert la gana o no?
No.
150 galls d'indi, rara és la dada, però,
Quants?
150 galls d'indi. Ai, no, perdona, 150 persones. 150...
Perdó.
150 persones sabran, bé com fos, sabran a taula el sopar d'avui.
Amb el Víctor.
I un grapat de...
Però, sí, bueno, sí. A veure, depèn del que es mengi cadascú. Igual també 150.
Bé, la meitat, no? Suposo, o un quart de gall d'indi.
Ja fan.
Jo crec que sí.
No, però deia allò de les llengües importantíssim. D'aquí res en parlarem amb la doctora Caterina Sugranyes.
Sí.
Doctora i professora de llengües estrangeres de la Facultat de Blanquerna, de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport. Parlarem de l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües, importantíssim també.
Yes.
Que fa que a vegades doncs, ens costi més una llengua que altra. I també, avui, un dia més, jo sé que ja tens ganes ja que arribi ja el Nadal a les 6, recordeu aquest s'il·luminarà Barcelona i Catalunya i el món.
Parts de Catalunya. No tota, però sí, es va costant, això.
Es va costant, i també aquí, a Ràdio Estel, s'il·lumina. Perquè Canals i Moner et vol convidar a visitar la Sagrada Família. De quina manera? Jo ara et donaré una mica de temps, val? Com pots aconseguir visitar, tu ja ho saps, Harke, la Sagrada Família i fer-ho de franc? Gràcies a la gentilesa de Canals i Moner. Doncs bé, si truques ara, ara mateix...
Ara ja, eh?
Ara, al 93-409-2771, t'endús una entrada doble, 93-409-2771. Si ets el primer que et truques, t'endús una entrada doble per anar a visitar la Sagrada Família. Cara al Nadal, amb tot il·luminat. Preciós. Els quatre evangelistes. Això és xulíssim.
És que a més ja està, això ja ho ja tenim està, pràcticament ja fet, la Sagrada Família. Ara sí que fa goig.
I a més, gràcies a Canals i Moner, que és el cava que hem de brindar a casa nostra aquests Nadals, doncs també et regalarem una entrada... Ai, una entrada. Una ampolla de cava. O sigui, entrada doble per anar a la Sagrada Família i també una ampolla de cava, Canals i Moner. Ja la tenim? Ja està?
Mira.
Tu, que sou ràpids, eh? No patiu, perquè cada dia en aquest programa regalarem aquesta entrada doble i aquesta ampolla de cava. És fins que acabin existències. Sí,
i en tenen un grapat, eh?
Vinga, va, que fem una petita aturada. Com dèiem, seguim aquí a la Fabricació Pròpia i ho farem amb la Caterina Sugranyes, que està a punt d'entrar i ens parlarà d'això, de com podem aprendre llengües amb facilitat, Harke. Tu tens aquest do, per això? Tu rapidíssimament ja...
Més lletres que números, sí.
Bueno, ja, però això ja és molt. Va, que tornem d'aquí res. Fins ara.
Comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Ràdio Estel.
Ens agraden els bons moments. Moments per estimar, per abraçar, per estar amb els amics. Moments per descobrir, per estar amb la família. Moments per jugar. La felicitat consisteix en aquests petits moments. I perquè només t'hagis de preocupar de gaudir-los, confia en Cal Magí. Des de 1964 t'oferim la millor carn i embotits elaborats pels millors artesans. Ara, Cal Magí entra a casa teva. Fes la teva comanda online a casamagí.com i te la portem a casa. casamagí.com. Qualitat artesanal a la teva taula.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Cuando salgo yo a la plaza con la gente a platicar, yo encuentro a mis amigos y empiezo a cotorrear. No me importa tu idioma ni el color de tu piel. Con palabras y con señas nos hacemos entender. Con palabras y con señas nos hacemos entender.
Clar, és que ara estàvem escoltant aquesta cançó. Quan naixem, ens parlen una llengua, la llengua materna. I a vegades, amb sort, ens en parlen dues. ja sigui perquè els dos progenitors doncs, són de dos indrets diferents, com pot ser, per exemple, París i Londres, o perquè s'han nascut en un lloc on cohabiten dues llengües oficials, com pot ser Catalunya. Les llengües són la nostra identitat individual i social, això està claríssim, i també ens serveixen per establir doncs, aquests ponts i comunicar-nos millor també amb el món. Però, clar, les preguntes que sempre ens fem, com aprenem aquestes llengües? Perquè a vegades ens costa tant aprendre una llengua nova. Això també, uf, quantes vegades m'ho he preguntat jo. I quina és la millor manera per aprendre idiomes? Doncs de tot plegat, en volem parlar avui, ara, tot seguit, aquí al Fabricació Pròpia. I ho fem amb la Caterina Sugranyes, doctora i professora de Llengües Estrangeres a la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. Com estàs, Caterina?
Molt bé, estic molt bé, molt contenta de tornar aquí.
Benvinguda a l'horari de tarda.
Benvinguda, gràcies.
Benvingut, sí, al Fabricació Pròpia. Caterina, la llengua que parlem determina com som, tu creus?
Home, jo crec que la llengua que parlem, o les llengües en plural que parlem, determinen la nostra identitat. Per tant, sí, la resposta a aquesta pregunta és que sí,
és que i tant. Sí. I com més llengües parlem, més oberts estarem al món i a, també als seus problemes.
Home,
és veritat,
com més
aquesta...
llengües parlem, el que sí que som és tenim la capacitat no, d'estar en situacions i en contextos en els quals ens podem comunicar i podem interactuar, sí.
Per tant, sí, eh?
Totalment, perquè quan realment... El saber més llengües, en el fons, és, vol dir saber més realitats. Mm. I vol dir tenir més sensibilitat, i vol dir ser més empàtic, i vol dir estar obert, estar obert. Mm-hmm. No? El tema és saber o entendre què vol dir realment saber una llengua.
Espera't, posa't el micro aquí, així, que t'escoltis a la teva veu.
Així. Ara és millor.
T'escolto millor. I per què ens costa tant, Caterina, aprendre una llengua estrangera? Quantes vegades ho hem dit i quantes vegades t'ho deuen haver preguntat, això, no?
Ens costa tant aprendre una llengua estrangera? És que potser el problema és aquest, pensar que ens costa tant.
Val.
No? Potser també és que estem molt marmats per unes experiències lingüístiques d'aprenentatge i també d'ensenyament, doncs que en el fons determinen les nostres actituds. No? Potser si aprenguéssim d'una manera més situada, més autèntica, més real, no? Més contextualitzada, en un entorn, potser això ens ajudaria no? a aprendre d'una manera més tranquil·la, més positiva, no? I la llàstima és que encara ara, i això ho veiem a la facultat, molts dels nostres estudiants tenen experiències lingüístiques d'aprenentatge que sovint són molt més negatives que no pas positives. No? I una de les raons per les quals pensem que això passa és perquè es connecta poc quan s'aprèn. I llavors potser hem de començar a connectar més.
I com es fa això, Caterina?
Quan es connecta, quan s'aprenen llengües, és que connectem les llengües que ja sabem amb les noves que aprenem. No? Per tant, el que intentem fer és dibuixar un entorn d'aprenentatge que no sigui tan monolingüe, no? Una llengua o una aula, sinó que intentem generar un entorn en què les llengües hi tenen cabuda. Les d'aprenentatge, però també les que portem de casa, les nostres llengües, perquè són font de saber. I si connectem, és un aprenentatge molt més significatiu, és més vivencial, i sabem que això, des de perspectiva pedagògica, és la clau per aprendre.
Adam, després parlarem, de quina és la millor manera. Tu ja ens has donat pinzellades, d'aprendre aquests... Trencar aquestes pors, no?
Mm-hmm.
Potser
sí, sí.
Aquesta manera de concebre, doncs, això, que sigui una llengua estrangera, que ja de principis t'hi negues perquè saps que mai aprendràs 100%.
És que, de fet, ara, cada cop, parlem menys de l'anglès com a llengua estrangera. És que què és una llengua estrangera? L'anglès, que jo ara, mirant per aquí, per la finestra del carrer Comtes de Belllloc, veig paraules en anglès. Per tant, l'anglès... És una llengua estrangera.
Bona.
Llavors, el que intentem parlar és que, en comptes de parlar de llengües estrangeres, que a part hi ha una connotació que és més aviat negativa que no pas positiva, tendim a parlar de llengües addicionals. Perquè quan parlem de llengües addicionals, el que fem és posar l'èmfasi en allò que suma, allò que, no? que és una addició que suma al coneixement que ja tenim. Per tant, tenim un coneixement de llengua, aquelles llengües que són pròpies, que són nostres, i tot aquell coneixement de llengua sumem al que ja tenim.
I ara sí, Caterina, com s'ha d'ensenyar un idioma perquè realment pugui ser absorbit per l'alumne? O sigui, quina és la millor manera?
Jo no sé si hi ha millors maneres, perquè de fet també tendim a fugir de receptes, no? Hi ha d'haver-hi un ABC. Però el que sí que tinc clar és que, o el que tenim molt clar des del grup de recerca Greda, des d'on treballem, fem recerca i treballem amb mestres, és que cal generar entorns naturals de llengua i cal generar entorns confortables de llengua. Per tant, han de ser espais en què es concebin els errors, en què les vergonyes per intentar parlar una llengua que no és aquella amb la qual jo em sigui confortable formin part, no?, i sigui un entorn en què això no només es permeti, sinó que en el fons es promogui. Que hi ha entendre que hi ha diferents etapes quan un aprèn una llengua, que tots i totes, quan aprenem qualsevol cosa, passem per un període que es diu de període de silenci, en què absorbim, com els bebès, quan neixen, quan aprenen a parlar, primer estan absorbint durant molt, molt, molt de temps. Doncs el mateix passa quan aprenem una altra llengua. Llavors, sovint veiem famílies, no?, que es queixen i diuen, ah, és que un nen fa anglès i no parla, no? Doncs, bueno, potser és que encara l'està aprenent, no? Està aprenent, està en el procés d'escolta, no? Perquè hem d'escoltar primer, tenim aquest primer període de silenci per després començar a produir. Per tant, potser també, quan en resposta a la pregunta de com és la millor manera, hem d'entendre com s'aprenen les llengües, no? I això és molt important de cara a un bon aprenentatge, també, i fer pedagogia en aquest sentit.
I ara, o sigui, tu dius de com s'aprenen aquestes llengües i et feia referència a aquests espais de confort, no? Com podem generar aquests entorns tranquils per aprendre?
Doncs amb un entorn tranquil per aprendre, jo diria que la primera cosa és reconèixer el valor i les experiències lingüístiques que els alumnes o els estudiants porten a l'espai d'aprenentatge, aporten, venen i porten a l'escola. Llavors, si el reconeixem, i no només el reconeixem perquè la diversitat és guai, com més llengües millors, i anem a escriure Bon Nadal a moltes llengües o hola, bon dia, sinó que reconeixem que no només està bé que hi hagi diversitat, sinó que, a més, és beneficiosa per aprendre aquesta diversitat, és una molt bona manera, perquè si un li reconeixen allò que ja sap, on se sent més a gust, no? On ja se sent que ja aporta alguna cosa, no? I a partir d'aquí podem construir a partir d'allò.
Clar, ara mateix és fàcil, Caterina, trobar-te una classe de primària amb nens de diverses nacionalitats i amb llengües maternes diferents que poden anar, doncs mira, des de, tu sabes millor, des del xinès, a l'àrab, a l'urdu. Aquestes llengües poden jugar a favor, doncs, d'aquest aprenentatge que ens dius tu, no? D'altres idiomes, com per exemple també el català o el castellà.
És que de fet, o sigui, aquest context que tu has descrit és la realitat. O sigui, jo diria que ara ja qualsevol entorn d'aprenentatge és divers, és heterogeni, des d'un punt de vista lingüístic que estem parlant ara, és així, no? Català i castellà, més altres llengües que convisquin. Llavors, l'art, el repte, està en com aprofitar aquesta diversitat per aprendre, en el cas del context català, les llengües curriculars que cal aprendre. Per tant, no és que qüestionem una immersió lingüística, no?, des de la perspectiva del català només, únic, exclusivament, sinó que la repensem des d'aquesta perspectiva més plurilingüe, que té en compte el coneixement i les llengües que els nens i les nenes saben i que porten a l'escola.
Estem parlant amb la Caterina Sugranyes, del Fabricació Pròpia. Ella és doctora i professora de llengües estrangeres a la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. Encara ens queden uns minuts. M'ha passat volant, Caterina. Te l'esperar i mira, ens ha passat volant ara. Perquè, o sigui, la pregunta que també ens fem molt sempre és què és exactament saber bé un idioma, no? Perquè moltes vegades és com que cadascú posa com aquest, no sé, aquest criteri de dir, bueno, quan
doncs
tens
mira,
l'accent de diu,
això determina molt, això determina molt les nostres experiències lingüístiques.
Veus?
Si nosaltres posem com a model a una persona nativa d'anglès, que parli anglès, tot allò que no sigui això, pensarem que no està bé, no?
Sí.
Llavors, la recerca i l'experiència ens demostra que realment gira cap a un parlant molt més intercultural, un parlant que se sàpiga moure, que sàpiga interaccionar, que sàpiga estar en entorns diversos de llengua, que sàpiga estar-hi. I llavors saber llengües vol dir sentir-se a gust aquí, saber-les fer servir, saber connectar. Llavors, amb això no qüestionem o no posem en dubte el fet de ser competent en una llengua. I està clar que necessitarem tenir nivells de llengua X, per fer el que sigui, no? Uh-huh. Però és com hi arribem i des de quina perspectiva també, no? I sobretot els models que des de fora ens posen en aquest sentit, no? I pensar que el nostre ideal és el parlant nadiu d'anglès, hi ha més parlants al món no nadius d'anglès que nadius d'anglès. Clar. Per tant, potser que comencem, no, a reubicar una mica la nostra mirada en aquest sentit.
Clar, és interessant també, ens has explicat el paper de l'escola, no, que hauria de ser en aquest aprenentatge de llengües, però quin hauria de ser el paper d'una banda de la societat i també de la família en aquest aprenentatge?
Doncs jo diria que passa molt per entendre com s'aprenen les llengües, no? Passa per una pedagogia en aquest sentit, no? Per sort, vivim en un entorn en què tots, o la gran majoria, hem passat per una escolarització i, per tant, tots tenim experiències d'aprenentatge de llengües, no? Cosa que vol dir que tots tenim opinions, cosa que està molt bé, no? Però a la vegada, però les opinions no deixen de ser opinions, no? Llavors, jo crec que és molt important que l'escola, en aquest cas, té un paper molt fonamental en explicar molt bé i en comunicar, no, allò que sap que és, justament perquè són els professionals, doncs en aquest cas, com s'ensenyen i com s'emprenen les llengües, no? Perquè llavors, la família, el cas que posava abans, que diu, és que el meu nen fa 6 anys que fa anglès i no parla una paraula, sí, no? I com pot ser? Perquè quin anglès deuen estar ensenyant perquè no sé què? Doncs potser ens faria replantejar-ho tot una mica, no?
Clar, i mira, ara que tenim res, uns minuts, defenses que s'ha de treure la llengua de l'escola per augmentar l'exposició a la mateixa. Caterina, amb això què vols dir? Que portar el teu fill en classes extraescolars en anglès o veure dibuixos animats en anglès, a què et refereixes exactament?
Em refereixo a que cal naturalitzar els espais de llengua, no? I per sort tenim una gran xarxa digital ara que sustenta i recolza aquest treure les llengües de l'escola, no? O fer que l'anglès només estigui en aquell entorn lectiu escolar d'aprenentatge, no? O sigui, si convertim allò que aprenem en una cosa divertida, i amb això no dic que l'escola no sigui divertida, ni molt menys, que quedi molt clar això, però si fem que formi part, doncs, del dia a dia de casa, que la llista d'anar a comprar que escrius a la nevera, doncs anem a jugar lingüísticament, a posar-la en diferents llengües, per exemple,
sí,
doncs això és fer-la vivenciar, fer-la viure, gaudir amb ella, ballar-la, i això fa que sigui molt més significativa.
Uh-huh. Creiem poc. Mira, com hem començat, acabarem, si et sembla, Caterina.
Ja, sí,
perquè jo crec que és remarcar-ho, no? Encara més, que creiem poc en la nostra pròpia capacitat per aprendre idiomes.
És que a més, tenim una cosa en aquest país, que és que quasi tots, per no dir tots, som com a mínim, parlem dues o tres llengües. I això és una bomba. És una bomba superpositiva, perquè vol dir que tenim coneixement de llengua i tenim el nostre cervell molt activat. Val? Llavors, constantment, molts de nosaltres, quan parlem català i castellà, saltem d'una llengua a l'altra. Per tant, això vol dir que les dues llengües estan actives. Activem-ne d'altres. Fem servir la traducció pedagògicament per aprendre. Fem jocs lingüístics, no? I això ens ajuda a viure les llengües, que és el que realment cal fer, no? Viure-les en el teu dia a dia.
Important. I un consell per acabar, perquè per tota aquella gent, que ja no et dic infants, sinó adults, no?, que diuen, va, és que jo vull començar a aprendre aquest idioma, però escolta, no hi ha manera, i necessito, i jo m'ha quedat clar, aquest període de silenci, sí, d'absorbir, i ja et sortirà quan tu realment ho tinguis, no?
A dins. O quan ho necessiti realment, no? Perquè molt sovint, clar, o sigui, les coses les aprenem perquè les hem de fer servir per alguna cosa, no? I el que està clar és que la llengua s'aprèn quan s'utilitza, no? Per tant, anem a intentar-la utilitzar, que no ens veiem amb cor, que ens fa vergonya. Bueno, doncs, que a mi la gent em pregunta, i les sèries les hauria de veure en versió original? Amb subtítols o no amb subtítols? Bueno, doncs depèn, si en aquests moments et sents més còmode amb subtítols, doncs mira-la amb subtítols. Sí. En castellà o en anglès? Doncs si has de començar amb castellà, que sigui en castellà primer, que després sigui en anglès. O sigui, és anar fent i anar buscant.
I la forma que et vagi millor tu per aprendre-ho.
Totalment, perquè cadascú té la seva... I tothom s'ha de conèixer en aquest sentit.
No, clar, però ara t'ho has posat un exemple molt clar, Moltes vegades és això de dir, no, has de mirar les pel·lícules en versió original.
Clar, però si no les entens...
Tens raó?
O no?
Ostres, clar.
Home, doncs...
Bueno, però potser, clar, és més el punt aquest de dir, bueno, va, faré l'esforç de... Hi haurà molta gent que diu, faré l'esforç de llegir.
Sí, bueno, és cert. Sí, sí.
No?
Però, bueno, també és veritat que a mesura que necessitem, Llavors sí que ens hi posem.
Bueno,
no?
Sí. Quants idiomes parles tu, Caterina?
Bueno, depèn del que vulgui dir, parlar-lo. Que em senti còmode...
Va, això és una altra.
Que em senti còmode, em sento molt còmode amb quatre llengües.
I que entenguis?
I, a part, em sento còmode escoltant i entenent tot, em sento còmode amb l'italià, però em sento menys còmode parlar-lo, tot i que no el parlo malament, però jo em sento còmode parlar el francès, em sento còmode parlar l'anglès i em sento còmode parlar el català i el castellà. Són llengües amb les quals em sento a gust.
I alguna llengua pendent que t'agradaria?
Doncs mira, el que em passa és que estic fent moltes coses a Europa i trobo que m'aniria molt bé tenir tot un coneixement de les llengües més germàniques per ajudar-me, no?, a tenir més sensibilitat lingüística cap a l'alemany, cap al suec, cap a l'holandès, anar cap allà. En aquelles... Això a vegades això trobo que em fa falta. Jo vaig estudiar la part flamenca de Bèlgica, llavors alguna cosa, però allà penso que m'aniria molt bé.
Bueno. Caterina Sugranyes, nosaltres aquí tenim una sotsdirectora que parla un alemany perfecte, perquè va estar treballant a Hamburg.
Ah, mira.
I això també és important, eh? I també tant. Fer el salt i divinar. I jo tant. Tinc amigues que també
i
han
tant.
Dit...
I enamorar-te.
Ui!
Jo els dic als meus estudiants, enamoreu-vos.
Jo crec que
això és la clau.
Això és la clau per aprendre un nou idioma. I tenir amics apuntant per aquí, també.
I tenir molts amics, sí, exactament.
Home, per tot
I
el
tant,
món.
I tenir molts amics.
Caterina Sugranyes, amiga de Fabricació Pròpia de Ràdio Estel. Et volem tenir sempre molt a prop. Caterina, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Professora de llengües estrangeres a la facultat
Adicionals,
de...
llengües adicionals, que ara són estrangeres.
A partir d'addicionals, eh?
Exacte.
Professora de llengües addicionals a la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació de l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, s'ha de dir tot. Caterina, un plaer, moltes gràcies.
Igualment, que vagi
Vinga,
molt bé.
Que arribem al punt de les 4, ens posem al dia amb els principals titulars i tornem amb més continguts aquí a la Fabricació Pròpia. Ma per me non è così etica.